Renovemos les renovables. Punes us ofereix aquest espai.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Esperem que la setmana que deixem enrere us hagi anat molt bé i, si no, no patiu, que de seguida en comença una altra en la que podrem millorar. Amb aquest esperit emprenedor marca de la casa comencem i, com sempre, us proposem quatre motius de pes perquè durant la propera hora estigueu ben atents al Revolució. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories. Motiu número 1, versió llarga de la masterclass econòmica de Santiago Niño Becerra, l'home a qui, si jo fos president del govern o conseller d'alguna cosa, trucaria i abans de prendre una decisió important li diria: escolta'm, Santiago, tu això com ho veus? Motiu número 2, coneixerem tots els detalls del Health Revolution Congress que es farà dimecres que ve, 17 de maig a Barcelona, i que és el congrés de salut digital més important d'Europa. Motiu número 3, parlarem d'un programa que potencia la digitalització a la formació professional, un programa que té un nom que d'entrada sona molt bé, els Laboratoris als Núvols, ciència amb segell tarragoní. Motiu número 4, acabarem el programa submergint-nos en el món apassionant i encara molt desconegut i, per tant, una mica inquietant també, per què no dir-ho, de les criptomonedes i d'allò que s'anomena FinTech. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Doncs avui Santiago Niño Becerra obre el programa, això vol dir que fem versió premium de la seva masterclass d'economia. Santiago, benvingut, com estàs?
Què tal? Bé, molt bé, bona nit, què tal?
Molt bona nit. Escolta, fa uns mesos, vaja, el preu de la llum va començar a disparar-se amb una bogeria extrema, cada dia batia amb un rècord de preu, i ara, en canvi, tot això s'ha moderat i aquella bogeria de preus ja no hi és. Però clar, segurament a nivell popular, si ara surto al carrer i li pregunto a la gent què ha passat, ningú m'ho sap explicar, no? Clar, què ha passat? Per què hem passat d'aquells extrems a aquests, no? Sembla que les condicions són les mateixes, però segurament no.
No, no són les mateixes. A veure, d'entrada, ja no estem a l'hivern. Això per una banda. En segon lloc, Espanya va aconseguir una cosa que es diu la excepcionalitat ibèrica, bueno, Espanya i Portugal, que com la península ibèrica queda bastant, o molt, al marge del que és la xarxa europea, i que Espanya fonamentalment, i més aquests mesos d'hivern, utilitza l'energia que consumeix ella, li van permetre a Espanya fixar uns límits de preus que no tenen la resta d'Europa. Uh-huh. De fet, Espanya ha incomplert, entre cometes, però bueno, en certa manera sí, una exigència que era que Espanya no podia exportar a segons quin preus energia a França. I Espanya ha exportat energia. Ho sabeu que són més baixos que els preus pactats a nivell europeu. Per altra banda, Espanya ha pogut, Europa en general, però Espanya en particular, ha pogut comprar gas a Estats Units més del que en un principi es pensava. Més car, evidentment, que el gas que venia de Rússia. Uh-huh. Però bueno, la por aquella que hi havia a que faltés gas, i ja saps que el gas s'utilitza per produir també energia elèctrica. Sí, sí, sí. Però pues, aquesta barreja de coses ha fet que el preu no hagi sigut el que es va pensar, i per altra banda sigui, bueno, pues, volàtil, però per la zona de baix. Ara és a l'inrevés. Ara el que es pensa que pot passar és que el preu es dispari a l'estiu.
Ara, és que perquè T'anava a preguntar, precisament, quan has dit una de les coses que ha passat és que ja no estem a l'hivern, he pensat, d'acord, però ara arriba l'estiu, aires acondicionats, molta més gent al territori, també, turistes, etc. Per tant, molt més consum, no?
Sí, aquest hivern ha sigut excepcionalment càlid, aquest hivern. A Espanya i a Europa, en general. Sí, amb la qual cosa, sí, clar, el consum elèctric ha sigut més baix del que es pensava. Però és que aquest estiu es pensa que serà un estiu hiper, hiper calorós.
Sí, sí, sí.
Molt per sobre, inclús, és a dir, que aquest estiu es poden batre tots els rècords històrics des de que hi ha registres a mitjans del segle XIX. Llavors, clar, el que s'espera, i més que tu has comentat, no?, en el cas d'Espanya, que arriba molt de turisme, que el consum d'energia elèctrica es dispari. Llavors, si això passa, el que succeirà serà que, evidentment, el preu de l'energia elèctrica es dispararà. No. Amb tota l'afegit que això suposa, perquè clar, és a dir, habitualment quan pensem en energia elèctrica pensem en il·luminació a casa, pensem en il·luminació als carrers, pensem en calefacció, habitualment, i d'entrada. El que passa és que clar, és que l'energia elèctrica és la font d'alimentació d'energia de pràcticament el 100% de les fàbriques que hi ha al territori, i instal·lacions industrials, amb la qual cosa, clar, això significarà una tensió en els preus.
Doncs estarem pendents i com a mínim comencem a estalviar per poder afectar la factura, per poder pagar la factura de la llum d'aquí als mesos de juliol i agost. Escolta, estàs parlant precisament d'aquestes altes temperatures que tenen a veure amb fenòmens meteorològics com el Niño una altra vegada, que arribarà, com deia Santiago, ara a l'estiu. Però hi ha algunes coses que no... Segur que tenen explicació i tu ens la donaràs, però que no acabem d'entendre, per exemple, sobre les decisions que s'estan prenent sobre la sequera. Per exemple, una, es va tancar el canal de l'Urgell i, per tant, 70.000 hectàrees agrícoles es van quedar sense reg a causa de la sequera que hi ha, però això recorda una mica, i en canvi, no sé, ni camps de golf, ni hotels, ni tot plegat tindran previsiblement restriccions d'aigua, no? Clar, als ciutadans de vegades ens costa una mica entendre les prioritats que s'estableixen. No sé si són encertades o no.
A veure, Espanya té un problema d'aigua històric, des de sempre. És a dir, l'Espanya, bueno, inclús abans es parlava de l'Espanya seca i l'Espanya húmeda.
Sí.
El que passa és que, clar, hi ha part d'aquesta Espanya húmeda que ja també és Espanya semiseca, no? Bueno, llavors, què és el que passa? En el darrer segle, pràcticament, les úniques inversions que s'han fet a nivell de resoldre aquests problemes d'aigua que històricament ha tingut Espanya han sigut els pantans fets durant el franquisme, i conduccions de trasbassament entre diferents rius, per exemple, Tajo Segura, etc, que moltes també s'han fet durant el franquisme. I després, darrerament, a Canàries s'han posat desaladores i alguna desaladora també en algun punt d'Espanya, per exemple, a Catalunya hi ha un parell. Però què vol dir això? El que vol dir, en resumint tot això, és que a Espanya continuem vivint i esperant a l'aigua que cau del cel com si estiguéssim al segle XIV o al segle XV. És a dir, bàsicament, fonamentalment, la política de l'aigua a Espanya és la mateixa que la del segle XV. Escolta, estic una mica caricaturitzant.
Sí, sí, bueno, sí, sí,
sí. Sí, però clar, què és el que passa? El que passa és que el consum d'aigua avui a Espanya és molt, moltíssim més elevat que el que era al segle XIV o al segle XV. Llavors, com no s'han fet inversions ni productives, ni inversions en manteniment, per exemple, pensa que el 15% de l'aigua es perd en el trasllat, en les conduccions,
sí, senyor,
per una manca de manteniment i per envelliment de les canonades, etc, etc. En segon lloc, pensa que pràcticament la meitat dels camps a Catalunya, de l'agricultura, encara s'estan regant per al sistema que es diu d'inundació del campo.
Sí.
És a dir, que l'aigua entra, llavors inunda tot, quan en realitat ja, per exemple, Israel està utilitzant tècniques de goteig controlat per ordinador des de fa 40 anys,
Sí,
amb la
senyor.
qual la productivitat de cada litre d'aigua és moltíssim més elevada. Bé, és a dir, a Espanya hi ha un problema de manca d'inversions, hi ha un problema de manca de manteniment, hi ha un problema d'increment del consum i, evidentment, a Espanya ja no pensem en altres temes com l'aprofitament de les aigües grises. Les aigües grises, no estem parlant de l'aigua negra, aquesta és una altra història, l'aigua grisa es podia, per exemple, perfectament utilitzar per el que tu has comentat, regar camps de golf, per exemple. Després de fer uns processos
Un procés.
Sí, però això implica inversions. És
Val.
A dir, tot acabem amb la mateixa història, inversions.
Però,
I Espanya...
Santiago, si em permets un segon, quan jo et deia això de les prioritats, per exemple, jo crec que als ciutadans ens costa molt d'entendre que, per exemple, un turista al seu hotel es pugui dutxar
sí.
tantes vegades com
sí.
vulgui, 5-6 vegades, i en canvi un pagès no pugui regar els seus arbres,
és que,
no?
És que aquí vull arribar, aquí vull arribar. És a dir, hem arribat a un punt tan greu, que ja els pagesos estan començant a dir, bueno, i per què nosaltres no tenim aigua? I ens diuen que hi haurà restriccions d'aigua i talls d'aigua, com per exemple el canal d'Urgell, que ja està tancat, i per altra banda, el turisme que consumeix de mitja un turista 5 vegades més que un resident,
clar.
En principi tindrà... Bueno, clar. Llavors entrem en una història que cap polític diu perquè és lletja. És a dir, la realitat pura i dura, escolta, la realitat pura i dura és que l'agricultura només està generant el 2% del PIB d'Espanya, i el turisme, entre turisme, hostaleria, restauració i oci, està generant pràcticament el 16%.
Clar, i això cap polític ho diria en veu alta. Clar.
No, però la realitat és aquesta. Amb la qual què és el que passa? El que passa és que a nivell de PIB genera molt més PIB el turisme, restauració, oci, etcètera, etcètera. I per altra banda, ocupació també. Genera molta més ocupació, turisme, etcètera, etcètera, tal. El que passa, en termes de PIB, està clar. El que passa és que després venen els efectes derivats. És a dir, per exemple, jo he estat parlant amb una autoritat en el tema de logística de fruita a Lleida, tota la zona de Lleida i de la Franja, una amiga meva que em conec des de fa temps, i em comentava que ara hi han collites que es poden arribar a perdre fins al 60% de la collita. Hi ha pagesos que s'estan plantejant arrencar fruites de l'arbre perquè l'arbre no es mori. Però aquest és un problema que no ha nascut ahir. Aquest és un problema que porta dècades.
Històric, sí, sí. Endèmic.
És història. És a dir, però no el problema és que no s'han fet inversions.
Sí, sí, sí.
No s'han fet inversions ni per resoldre el problema, ni per mantenir les canonades, ni tampoc per anar adequant l'oferta d'aigua a la demanda creixent d'aigua del turisme. Amb la qual aquí tenim un problema.
De tota manera, i amb això avancem al següent tema, però tampoc crec que passés res si jo si fos un turista, arribés a Espanya i em diguéssim, miri, vostè només es pot dutxar un cop al dia, diguéssim, no crec que fos un motiu per dir jo, oh, quin desastre de país, no? Vull dir que segurament el turista ja hi és, ja veurem si tornarà o no, però no crec que sigui un factor determinant. Si jo me n'anés a París i em diguessin això, em diria, que civilitzats que són.
Sí, però és que no és només la dutxa, és el parc d'aigua.
Sí, sí, però vaja.
És tota la infraestructura. Per exemple, a Alemanya, el problema de la sequera de Catalunya ja ha sortit a la premsa alemana. Ja està ocupant llocs a la premsa alemana.
Ja.
Llavors, la pregunta és, això tindrà un impacte en el turisme que ve o no tindrà cap impacte? Sí, perquè el que surt a la premsa no és... Els turistes només es podran dutxar un cop al dia.
No,
el que és clar. Problemes d'aigua a Catalunya.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
bueno,
sí.
I no només parlem de l'aigua a Catalunya. S'ha estimat que aquest problema de sequera a Andalusia pot suposar una pèrdua del 1,5% del producte interior brut d'Andalusia, que és moltíssim. És moltíssim. És a dir, hi ha un problema greu. Bueno, ara em preguntes, bueno, i no es farà res amb això? Sí, de fet, el govern ha avançat que en el proper Consell de Ministres es prendran mesures. Bàsicament, saps quines mesures? Ajuts, diners, que, evidentment, es pagaran amb més deute públic.
Avancem, que com sempre el Santiago explica les coses molt bé i ens interessa tot molt, però tenim molts temes. Per exemple, una altra, i em sembla que amb això pràcticament acabarem, una dada que ens frapa, perquè l'hem repetit algunes vegades, el 60% dels ciutadans espanyols arriben justos a finals de mes i no poden estalviar gens. I una altra dada molt preocupant, el 85% de la gent encastada en un estudi diu que si tingués una despesa inesperada equivalent al sou d'un mes, no podria afrontar aquesta despesa i li caldria demanar diners. Clar, jo no sé si això diu coses bones o dolentes a l'economia d'un país, però diu alguna cosa.
Bueno, jo crec que això és una conseqüència d'una altra dada que he de donar ara, que l'ha publicat el Banc d'Espanya en el seu informe anual que va publicar el passat dijous. Atenció a la dada, eh? El 50% dels espanyols dediquen o han de dedicar el 50% de la seva renta a pagar el lloguer.
És una barbaritat.
Bueno, clar, llavors, anem al que tu vas. És a dir, si el que tu has dit, si un espanyol o espanyola ha de dedicar el 50% de la seva renta a pagar el lloguer, clar, estem parlant de mitges, eh?
Sí.
Què és el que passa? Té problemes per arribar a fi de mes, té problemes per fer front a un imprevist, té problemes per atendre una despesa extraordinària, etc. És a dir, una altra dada que també ha donat el Banc d'Espanya, bueno, que això ja és evident, però bueno, ho ha dit el Banc d'Espanya en aquest informe publicat el dijous. Els salaris des de fa temps estan creixent menys que els salaris bruts, estan creixent menys que els lloguers. Però a la vegada, si això ho compensem amb el poder, amb la inflació, des de l'any 2021 fins a l'any 2025, ja saps que ara s'ha signat un acord a patronar els sindicats per als increments salarials fins al 2025. Bueno, doncs, en el període 2021-2025, la pèrdua del poder adquisitiu de l'espanyol mig serà del 6,1%. Ara suma tot. Pèrdua del poder adquisitiu del 6,1% des del 21 al 25, més la meitat dels espanyols que han de dedicar el 50% de la seva renta a pagar el lloguer, més. Aquesta problemàtica de manca de renta, que és el que porta a una societat empobrida.
Totalment, absolutament. Una cosa fonamental per no empobrir-se és tenir llocs de feina. Ara estem tots preocupats amb la intel·ligència artificial perquè en alguns casos, no en tots, però sí que està començant a substituir feines que feien persones. De fet, l'altre dia llegíem que 8.000 treballadors d'IBM els han fet fora perquè la intel·ligència artificial ocuparà el seu lloc fent tasques administratives. Clar, això és una conversa que segurament tenien, no a través de la ràdio, però t'havien tenir també durant la revolució industrial amb el tema dels telers i el...
No?
Val, digue'm, no. Digue'm.
És diferent. A veure... és veritat que a la primera revolució industrial els telers manuals, els teixidors, van perdre la seva feina. El que passa és que a les dolentes, aquestes persones, juntament amb els camperols que van tenir de deixar el camp quan es van parcel·lar les terres, van tenir feina amb una fàbrica que havia nascut, o que estava naixent, o que s'estava instal·lant. Una feina, si vols pitjor, però van tenir una feina.
Però van tenir una feina.
Sí, perdona. En segon lloc, a meitat del segle XIX van començar les onades d'emigració cap a Amèrica. Perquè, bueno, és veritat que a Europa no hi havia, no s'estaven generant prous llocs de feina, i per què? Perquè estava creixent la revolució industrial, però Amèrica, bàsicament Estats Units, però bueno, tot Amèrica, però Estats Units, van absorbir molta població. El problema que tenim ara és que, per una banda, l'intel·ligència artificial, que això sí que és nou a la història, nou, ha començat a substituir llocs de treball d'alt valor afegit, enginyers, programadors, analistes financers, analistes de dades, matemàtics, cuidado, eh? O sigui, ha començat per aquí. No ha començat per als escombraires, ha començat per aquí. Amb la qual cosa, clar, l'impacte que té sobre la renta i les cotitzacions socials d'aquestes persones és molt més impactant. Jo crec que, si recordes, la intel·ligència artificial d'ús massiu, popular, va néixer al novembre del 2022.
Sí, amb ChatGPT, l'arribada sí, a internet.
Sí, sí, però, sí, però escolta, això va ser al novembre del 2022.
Ahir.
És a dir, ahir, literalment ahir.
Sí, sí, sí.
I ara estem al maig del 2023 i ara les universitats tenen el problema de que quants treballs de final de carrera es faran amb el ChatGPT i IBM i altres empreses estan substituint treballadors per intel·ligència artificial. Jo crec que hem arribat a un punt en què el poder econòmic ha arribat a la conclusió de que tenen por. Tenen por de que si anem massa ràpid, la situació d'atur i de subocupació serà brutal. Serà brutal. I hem comentat que la intel·ligència artificial ha començat a substituir feines d'alt valor afegit, matemàtics, etcètera.
Sí, sí.
Però clar, és que ja estan començant desenvolupaments de posar aquesta intel·ligència artificial amb un robot, amb el qual tindràs un robot escombraire, estic caricaturitzant,
sí,
eh?
Sí, sí,
un robot escombraire que podrà decidir què escombra, què no escombra, com ho escombra, quin tipus d'escombra necessita, quin producte ha d'afegir l'escombra per escombrar millor, etc.
I que no t'exigirà cap ritme de treball, ni cap horari, evidentment, no? I que no formarà... Sí, sí, vaja. O sigui que, perdona, per resumir el que estàs dient, vull dir que sí que hem de tenir por aleshores de la intel·ligència artificial al nivell laboral.
Evidentment. Qui ha de tenir menys por? Qui ha de tenir menys por són aquestes feines que tenen una alta càrrega personal. Per exemple, en tots els hospitals, en tots els hospitals que tenen quiròfan, bueno, que tots tenen quiròfan, clar, en els quiròfans hi ha una, dues, tres persones que informen a familiars de com ha anat la intervenció. Són persones que han de tenir molta empatia, que han de tenir molta cura, que han de tenir psicologia per veure com és la família, com els explica com ha anat la intervenció, etc. Això serà molt difícil de que una intel·ligència artificial ho pugui substituir. Molt difícil.
Doncs,
una tasca de coach, per exemple, de coaching. Una tasca de coaching amb un nen que té problemes a l'escola, un directiu que ha d'ambientar-se en un nou lloc de treball, etc. Això serà difícil.
Sí, totes aquelles tasques que exigeixen un coneixement profund dels mecanismes que ens fan persones i que ens fan humans, no?
Exacte.
Doncs mira, els que estan sentint ara i que volen triar la carrera d'aquí uns anys ja tenen alguna pista. Gràcies,
sí, sí, però perdona, per dedicar-te a això s'ha de valdre, eh?
Sí, 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 i tant, ha de ser absolutament vocacional.
Per exemple, jo ja dic que jo no tinc caràcter per informar una família en un hospital de com ha anat la intervenció.
Ni molt menys, estem igual en aquest sentit. Santiago, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta masterclass.
Molt bé. Gràcies a tu. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí, dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum. Tu i jo hem cantat a la vora del foc.
Donem la benvinguda al Revolució a l'Eva Rossell, directora general del Barcelona Health Hub. Com estàs?
Molt bé.
Sona el mar de Manel, que és una cosa que tenim en comú, que ara ho estàvem descobrint, no ho sabíem. Ben tornada, eh?
Moltes gràcies per convidar-me.
Va, comencem pel tema que ens ocupa. 17 de maig, data assenyalada en vermell al calendari, que és dimecres que ve, i hi ha el Health Revolution Congress.
Sí.
Que dius, què és el Health Revolution Congress?
Bueno, és l'hem liada molt gran, no? Com a bons startuperos que som, veníem del passat de muntar un event que era el Summit, feia 3 anys consecutius. A l'últim, l'event se'ns va desbordar amb assistència de públic i vam dir, anem a fer una miqueta més gros. I bueno, a la Llotja de Mar, el 17 de maig, muntem un event on hi haurà més de, bueno, 1.600 persones, 60 speakers, i, bueno, passarem un dia fantàstic on passarem des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, podem dir ja, on hi haurà taules rodones i explicarem tot lo important que és la salut digital a la ciutat de Barcelona i al país.
Jo et volia preguntar per això, perquè per una persona que tot just acaba de conèixer, el terme, què vol dir salut digital? Què és?
Bueno, la salut digital és la transformació dels sistemes de la salut i com els transformem, no? És una història llarga i podríem estar hores parlant, però intentaré fer-ho molt curt, no? És millorar l'accés i la transformació digital per millorar la vida del pacient, de l'hospital, de l'administració, de la infermera, d'aquest metge. Està clar que, com no entri la digitalització a tots aquests àmbits, tindrem un problema molt gros, no? Nosaltres li diem que ve cap a la tormenta perfecta, no? Perquè no oblidem que el 37% dels metges es jubilaran els propers 10 anys, cada vegada volem jugar a pàdel amb 80 anys, cada vegada hi ha més cronificats, la població envelleix i el sistema sanitari col·lapsarà. I ha d'entrar la digitalització d'alguna manera.
A l'entrada, suposo que per fer més eficients tots els sistemes, bueno, per una infinitat de raons que ens podem imaginar, no?
Sí.
Absolutament. Dimecres passat vau presentar un estudi que heu fet conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona sobre, precisament, l'impacte socioeconòmic del sector de la salut digital. Si ho comparem amb pocs anys enrere, estem parlant de grans canvis, suposo, no hi ha?
Sí, estem parlant de l'impacte aquest, el presentem en el Health Revolution Congress a les 9 del matí, així fem el welcome, i el welcome polític, i després presentem aquest estudi de manera intensa amb la Cambra de Barcelona. És un estudi que portem més de 6 mesos treballant junt amb tot l'equip de la Cambra, i és molt important perquè al final nosaltres ens passem el dia parlant, no, de l'impacte de la digitalització, però tenim que posar-li números, no? I al final els números són molt potents i l'atenció primària, pues, amb aquest estudi demostrem que es podria estalviar fins a 452 milions d'euros anuals al sector públic. I també una cosa molt...
Això són moltes vacunes, eh? Per entendre's, molts medicaments.
Sí.
És un estalvi impressionant.
Impressionant. La veritat és que les altres dades són també molt bèsties, però vull aprofitar per dir-les, no? Perquè l'estudi estima una cosa molt important, no? Que la implantació progressiva de la intel·ligència artificial, que tots ja comencem, sí, a sentir-la, sí, cada dia, podria potencialment estalviar 3.000 milions d'euros i salvar 6.700 vides anuals. I fer,
uau,
tot això, que en temes d'eficiència, no, doncs aquests metges, aquestes infermeres, tota aquesta gent que està treballant, que està tan col·lapsada i que la seva càrrega cada vegada és més administrativa i no poc vocacional, no, i realment aportant valor a tot el sistema, doncs es pogués fer. Perquè a vegades quan parlem d'això la gent, quan faig taules rodones, no, si hi ha algú del sector, doncs veuen que volem suplantar-los, i no és això, és millorar la vida de tot. I amb coses molt, molt bàsiques, com pot ser la telemedicina i la intel·ligència artificial, no? Jo quan treballava a Trapelo fa 20 anys, aprofito, i me recordo que quan dèiem, escolta, és que la gent fa cua per anar al cine, no? Mm-hmm. I ho trobàvem com molt normal, i vam, sí, dir, nosaltres farem una plataforma que t'estalviaràs fer aquesta cua. I ara ho tenim superassumit, no?, que anem al cinema i no fem cua, pues perquè no pot passar el mateix a les urgències d'un hospital ben tramitat, no?, amb tecnologia.
És el que diem sempre al Revolució, que la tecnologia, la que ens agrada, és la que ve aquí per millorar la nostra vida i per generar estalvis tan astronòmics com aquests que ens està explicant ara mateix a l'Eva. Escolta, tornem al Congrés. Recordem que es fa dimecres de la setmana que ve a la Llotja de Mar de Barcelona. Què destacaria, sobretot?
Que és un congrés 100% internacional, no? Al final, nosaltres el que hem fet és un esforç molt gran com a associació privada sense ànim de lucre que som, Barcelona Health Hub, i portem a ponents d'arreu del món perquè expliquin amb taules rodones, keynotes i casos d'èxit, no? I aquests casos d'èxit és una startup amb una corporació, una indústria farmacèutica, una startup amb una asseguradora, o una startup amb una fundació, com pot ser el cas de Ricky Rubio, i networking, etc, etc, etc.
Ara que parlaves, per exemple, d'això de la fundació Ricky Rubio, Hi ha una taula rodona en què participa aquesta fundació i es presenta un projecte que fa servir la tecnologia, el que dèiem, com tecnologia com la realitat virtual per lluitar contra l'ansietat en nens que estan fent un tractament oncològic, que és una altra aplicació possible, no?
Sí, de fet, Enric i Rubió i el seu equip va venir justament ahir a Barcelona Health Hub. És un projecte espectacular que ja està a més de 20 hospitals d'Europa i a un dels Estats Units, que consisteix en unes ulleres de realitat virtual perquè està demostrat que els nens que pateixen càncer abans de començar totes les sessions de quimioteràpia, radioteràpia, pateixen un nivell d'estrès molt alt. I amb aquestes ulleres de realitat virtual i en col·laboració amb una startup que és Nixi for Children, no, calma molt i rebaixa molt els nivells d'estrès. És un projecte xulíssim que jo sempre que l'explico en tenim molts al Hub, però aquest, bueno, quan toca nens sempre toca més el cor. I el Ricky, tinc la sort de que podrà venir i explicar-ho en directe a l'escenari, perquè ell no està content perquè l'han eliminat de la NBA, però jo estic contenta perquè l'han eliminat
perquè gràcies a això pot venir
i puja a l'escenari, però bueno, ja. A més, és una persona encantadora, vull dir, molt facilitador de tot.
Ara m'imagino l'Eva mirant el partit i dient, sisplau, que perdin, sisplau, que perdin.
Va ser una mica així,
Però no ho diem en veu alta, això.
No ho podem dir.
Res, per acabar, escolta, el Barcelona Health Hub neix el 2018, és veritat?
Correcte, això? Finals del 2018.
I éreu què? Tres startups i 10 treballadors, i ara com esteu?
Bueno, ara tenim la friolera de 3 pavellons, 5.000 metres quadrats, 60 startups i 500 persones treballant, i amb un acord amb la Fundació Sant Pau i l'Hospital de Sant Pau ens quedem un quart pavelló. La idea és quedar-nos a tot el recinte modernista de Sant Pau, i quan el president, el Cristian Pasqual, s'anima, diu que també es vol quedar a l'hospital i fer un hospital líquid. Jo li dic, bueno, tranquil, no et posis nerviós, però de moment aquesta és la progressió i bueno, molt contents del creixement i de ser un hub de referència a nivell mundial. De fet, fa una setmana estem molt contents perquè ens van anomenar com un dels 10 millors hubs de salut digital.
Aquí s'expliquen les coses que realment són importants i que de vegades queden una mica ofegades en el dia a dia. Eva, que vagi molt bé el congrés i a seguir posicionant Barcelona com a punt de referència imprescindible en això que hem descobert avui alguns, que s'anomena salut digital. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us espero al Health Revolution Congress.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
Ja sabeu que al programa parlem amb emprenedors que ens expliquen idees i projectes, alguns dels quals encara estan als inicis de les beceroles, no?, que se'n diu. Per això, quan al cap del temps ens expliquen que allò que ens van explicar que s'ha consolidat i funciona, encara ens fa més il·lusió, és el cas que explicarem ara. Saludem la Núria Ferrer, que és professora de Química de l'Institut Comte de Rius a Tarragona. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Que ha vingut amb el Narcís Almena, que és director de l'Institut, precisament, eh? Què tal?
Sí, hola, bona tarda, moltes gràcies.
Abans que res, enhorabona, perquè fa un parell de setmanes el vostre projecte al Laboratori Els Núvols va ser guardonat amb els Premis FCCAT a la categoria Premi de Recerca, que això deu molar molt, no?
Són els Oscars de la formació professional.
Clar. Bé, no?
Per sí, tant, molt bé, molt
ja
bé.
Ja
molt
està, bé.
Són els Oscars, ens encanta.
Parla'ns una mica... De fet, vas venir al programa a principis del 2022 amb la Chantal...
Sí.
I refresca'ns una mica sobre el projecte Laboratori dels Núvols, els que no hi érem.
Vosaltres podeu imaginar que nosaltres tenim 14 laboratoris, que són molts laboratoris, i que a diari passen 650 alumnes, que tenim un munt d'equipaments que s'han de controlar. I al laboratori una de les coses que no hi pot haver és paper, perquè el paper és perillós.
Mm-hmm.
Què vam decidir? Vam decidir fer un projecte connectant tots els nostres equipaments, tots els nostres reactius, tots els nostres materials amb el núvol, d'aquí el nom del laboratori pels núvols, a través de codis QR. I vam acabar convertint el funcionament dels laboratoris igual com una empresa a temps real.
Uau! Per això s'han donat un Òscar.
Ens han donat un dels Òscars més importants.
També heu incorporat TikTok als laboratoris, ho dic bé, això?
Sí, perquè la veritat és que nosaltres tenim mòduls de seguretat i tu, com et pots arribar a imaginar, explicar la seguretat és una cosa doncs, que bueno, costa una mica més, no? I el professorat ens hem d'apropar a l'alumnat. Quin llenguatge parla l'alumnat? Tu i jo probablement som de llegir Sí. Hi ha altres generacions, que són la generació de la foto,
sí,
però l'alumnat que tenim nosaltres és la generació del vídeo. I quin és el vídeo més important ara? El canal TikTok.
Del vídeo curt, a més a més.
El vídeo curt, amb un missatge molt contundent, en menys de 30 segons, i que em serveixi per aprendre alguna cosa. Perquè TikTok també és un canal que serveix per aprendre.
Ajuda'm una mica, perquè sovint tinc dubtes en fins a quin punt ens hem d'adequar a la realitat i llenguatge dels estudiants, no? I a tot això que m'estàs explicant, i fins a quin punt no hem de cedir en determinades coses, no? Suposo que potser la qüestió està en l'equilibri?
Sí, mira, si em permets la...
Però jo sé que tu ja has pensat molt sobre això.
Sí, jo sempre dic que els professors d'FP som una mica com un Tinder, no? Nosaltres hem d'aconseguir tindre com un perfil, hem d'aconseguir arribar a l'alumnat, motivar-lo, engrescar-lo perquè aprengui, i ens han de fer un like. Però el professorat d'FP també necessita fer el mateix amb l'empresa. Per què? Perquè nosaltres hem d'estar al costat de l'empresa, hem de saber què necessiten, com ho necessiten, i formar-nos com a docents perquè l'alumnat aprengui aquesta manera de treballar. I un like al final fan un match. I això tenim la gran sort, doncs, que la formació professional ho aconseguim. Ens apropem a les necessitats dels dos sectors perquè nosaltres realment estem al mig.
Narcís, tu que ets el director, suposo que a tu et toca rebre segurament totes les propostes que deu fer ella i dir sí, no, vols dir, endavant, no, aquesta qüestió, i rendir-te al terratrèmol que deu ser quan proposa alguna cosa, no?
Efectivament, però com a directors hem de donar suport a totes aquelles iniciatives que suposin una millora per l'ensenyament. I tots aquests projectes, en definitiva, tots els projectes, doncs, milloren l'ensenyament, i, per tant, els diners que tenim, l'acompanyament que tenim, tot el que tenim, ho hem de posar al servei de tots aquests bons projectes, i si més en tindríem, més faríem, no? En aquest sentit, jo tinc un perfil de direcció diferent a altres perfils de direcció, en els quals jo dono suport total i absolut a despeses de materials o en el que convingui per desenvolupar projectes per a la millora.
Això és així de fàcil, com ho pinta?
A mi no m'ha dit mai que no.
Molt bé, molt bé. Escolta, hi ha una altra idea que em sembla molt interessant explicar. Els bessons virtuals, què són els bessons virtuals?
Els bessons virtuals és... Nosaltres utilitzem la realitat virtual per ensenyar. Pensa que fem química, i al final sí que Tarragona és el pol químic del sud d'Europa, però dintre de les instal·lacions, dintre de les plantes químiques, és molt difícil accedir-hi. Llavors, el que hem fet ha sigut virtualitzar-les. Gràcies a l'empresa Repsol, ens ha cedit una planta, hem creat un model, i dintre de la realitat virtual aprenem a viure experiències, aprenem metodologies de manteniment industrial, i el Ministeri d'Educació ens ha finançat un projecte en el que estem treballant en això, no? Aprendre des de la realitat virtual en un entorn potencialment més segur.
Però ajuda'm a posar-me en situació. És a dir, jo sóc un estudiant a l'aula i que tinc unes ulleres de realitat virtual.
Tens unes ulleres de realitat virtual. I entrem a l'interior d'una planta que d'altra manera no podries entrar perquè no tens l'edat, o perquè no pots entrar a una planta si no tens una formació. Exacte.
Clar, clar, clar. Clar, i a partir d'aquí tens un cert contacte. Clar, això és el principi de les moltes possibilitats que té la realitat virtual i el metavers, en definitiva, a dins d'una aula, no?
Sí, sí. De fet, nosaltres l'entrenament és manteniment industrial, l'entrenament el fan en real, és a dir, estan treballant amb equipaments, canviant termòmetres, canviant manòmetres, però després, al virtual, ens poden passar coses, podem viure situacions d'emergència que nosaltres en un laboratori no podem tindre.
No, clar.
O esperem no tindre-les. Ens equivoquem. Les podríem tindre, però esperem no tindre-les. I aquest entrenament, a més, està molt... està gamificat, és un serious game. Per tant, et dono reptes, vas treballant, vas aconseguint, i tot el que està vivint l'alumne en realitat virtual, la resta de l'aula ho està vivint a través d'una pantalla i l'està avaluant i li està dient després com ha de millorar, què no ha fet bé, i la indústria química li encanta això, fins al punt que ens ha dit que quan acabem nosaltres el projecte, ells també ho volen per formar els seus treballadors.
M'encanta, de veritat, la feina ben feta. Per acabar, perquè ja tenim poc temps, però és que, clar, feu tantes coses. Intel·ligència artificial. Què és el projecte Piló Tutor IA?
El projecte de tutoria, la IA final, és la intel·ligència artificial. Recordes que parlàvem de que nosaltres hem d'estar alineats amb el que la indústria demana? Mm-hmm. La intel·ligència artificial ha arribat a l'educació com el mateix tsunami quan va arribar el Covid i va fer l'educació híbrida. Mm-hmm. Si els nostres alumnes han de saber fer pràcticament de tot, per què no incloure la intel·ligència artificial a dintre de les aules? Per què no aprendre a interaccionar amb un document, utilitzar-la com un tutor per aprendre a través d'un PDF molt llarg, poder-li fer preguntes, o per què no aprendre a fer un àudio o un vídeo? És necessari, no?, que nosaltres estem alineats en aquesta nova manera de treballar, i de nou tornem a treballar des del núvol, no? Tornem a treballar des d'internet. Amb un projecte que, evidentment, enganxa.
Ara t'anava a preguntar, i per acabar, clar, tot això es pot mesurar en resultats, suposo que en notes, però no només en notes, en resultats d'aquest tipus més material, sinó senzillament amb l'interès que presenta l'alumnat davant de propostes d'aquest tipus, no? Perquè si una cosa costa avui en dia és captar l'atenció dels alumnes a dins d'una aula, no?
Exacte. Nosaltres, si t'hi fixes, busquem metodologies, són metodologies actives d'aprenentatge en què l'alumnat és al centre de tot. Tot això no ho fem perquè els profes no ens dediquem a ensenyar, ens dediquem a que els alumnes aprenguin, i cada un al seu ritme, perquè tenim ritmes que són realment molt diferents. Estan motivats, i quan un alumne està motivat és la gasolina de l'ànima, no?, per seguir aprenent. I el que tenim també és que la formació professional intentem que això sigui el nostre dia a dia. La nota realment no és important. No és tan important com a una universitat, sinó l'aprenentatge. Quan jo et porti a l'empresa, quan tu vagis a l'empresa, has de saber solucionar tot allò que has viscut. I amb nosaltres ho has viscut de moltes maneres diferents i ho tens interioritzat. Som FP.
Efectivament. Doncs em sembla tot superinteressant. Narcís, Núria, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la bona feina. I això, a més, no para, perquè cada dia hi ha innovacions, coses diferents. Estarem pendents de l'Institut Comte de Rius de Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres per acomiadar-nos.
Gràcies.
Gràcies en nom dels alumnes, també.
Gràcies.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Disrupció 4.0.
Acabem el programa parlant amb Àlex Saiz, fundador i CEO de Moni. Com estàs? Ben tornat.
Ei, com estem?
Va, que ens agrada molt parlar d'això del fintech, però de tant en tant està bé que refresquem la memòria, perquè quan parlem de fintech, de què estem parlant, Àlex?
Estem parlant d'empreses amb un matís o amb un component molt tecnològic, però que es dediquen a un sector que és molt tradicional, que és el financer.
O sigui, la part fin ve de finances.
Correcte, I tech de tecnologia.
De tecnologia. Era fàcil arribar a la conclusió, però després quan ajuntes les dues coses, igual el resultat és diferent, no? Tu que ets un dels grans experts en pagaments digitals, en criptomonedes, i és un tema que hem parlat sovint. Encara continuem associant molt aquest món amb el món de les estafes, quan en realitat ni més ni menys que amb altres sectors financers, no?
Sí, és que al final, bueno, el que dic sempre, no? Tot el que és la nostra tenença dels diners està en suports que són digitals cada vegada més, i aquests suports doncs poden ser el mòbil o l'ordinador de casa, doncs a vegades o sovint podrien ser accessibles per terceres persones. Llavors, i bueno, al final els diners no deixa de ser una de les parts sensibles de la nostra vida, no?
Què m'has d'explicar?
Si ens entren a la nevera i ens roben dos ous, ja està, doncs, bueno, mira, però esclar, si t'entren i et buiden el compte bancari, potser et pot fer un trasbals.
T'ho preguntava perquè això desperta injustificadament en molts casos suspicàcies entre la gent, i aquest és un dels principals reptes per normalitzar, no?, el fintech i que arribi de manera quotidiana en el dia a dia.
Sí, a veure, al final hem d'estar molt tranquils. Hi ha un regulador que, doncs, a cada país de la Unió Europea, en el cas d'Espanya, doncs és el Banc d'Espanya, que, doncs, que es preocupa perquè les empreses fintech segueixin uns protocols molt, molt estrictes en temes de seguretat per protegir el consumidor i la societat. Vull dir que, en aquest sentit, jo crec que hem d'estar més que tranquils. Tot i així, doncs, malauradament, diuen que el ser humà és molt enginyós, doncs hi ha gent que té imaginació per donar-li la volta a segons quins productes o serveis i a vegades doncs, a fer coses que són una mica dolentes, no? I cometre delictes, però tot i així estem parlant de volums que són casos molt aïllats, no? Volums molt petits en comparació a tot el moviment que hi ha de diners a la vida de tots, no?
I a banda, suposo que evidentment suposo que ja estaràs d'acord, però tinc la sensació que és una cosa que ha d'arribar demà, d'aquí un any, d'aquí 10, però això arribarà sí o sí i desplaçarà pràcticament de manera definitiva la manera normal que tenim de relacionar-nos amb els diners físics, no?
Sí, estem entenent a la teva afirmació que anem cap a una desaparició parcial o total dels bitllets i de les monedes, sens dubte. Al final, és un tema de, fins i tot de seguretat, no? És més segur tenir els diners digitals, no? Però a més també un tema de comoditat. Vull dir que jo entenc que sí que ho hem parlat ja moltes vegades i la versatilitat i la flexibilitat que ofereix el diner digital no té res a veure amb el diner físic.
També m'hem parlat moltes vegades, la teva empresa va ser la primera autoritzada a treballar amb l'euro digital. Repassem una mica, explica'ns una mica, ja sé que ho has explicat moltes vegades, com funciona i els riscos que té i els beneficis, sobretot.
Bueno, perdó, a nivell operativa, d'una manera molt gràfica i visual, no deixa de ser el que tenim concebut avui com a un Bizum, no? L'únic que, repeteixo visualment, el consumidor percep el mateix, però el que és la infraestructura que hi ha per sota és diferent, no és les típiques vies de CEPA que tenim que coneixem tots, no? Que és la infraestructura tradicional, antiga, arcaica, que s'ha quedat obsoleta de la banca tradicional i del sector financer, sinó que va per unes vies o uns canals, uns conductes molt més innovadors, no? Efectes del consumidor, l'experiència
és pràcticament la mateixa. Més ràpida, segurament, no?
Sí, és molt més ràpida, a nivell de costos és molt més atractiu, però potser on hi ha molt més potencial de l'euro digital és de cara a l'ús per empreses, no? El particular, al final, un Bizum funciona i el particular ho percep gratuït, tot i que hi ha costos que els assumeix la seva entitat financera, per tant, no hi ha més, no?
Val, per tant, l'experiència, des del punt de vista de l'usuari, seria pràcticament idèntica, però el que hi ha al darrere, el que hi ha entre bambalines, per entendre'ns, el mecanisme del darrere és diferent. Exemples concrets de la utilitat que pot tenir que l'euro sigui digital i que no sigui físic.
Doncs molta flexibilitat a l'hora de pagar-te la nòmina, per exemple, per part de la teva empresa, flexibilitat a l'hora d'anar a un comerç i que el comerç pugui, els sistemes informàtics del comerç puguin fer crides a al teu moneder, sapiguer, per exemple, no exactament quin saldo tens, però si tens certa capacitat per arribar a fer aquella compra, si te'n vas al Zara per dir alguna cosa, doncs avui porto 300 euros amb roba a la bossa, doncs Zara, fer una crida en temps real a al teu moneder virtual i sapiguer que no tens els 300 euros, doncs només carregar-te'n 150 del teu moneder virtual i els altres 150 proposar-te que te'ls aplaça a Zara perquè els puguis pagar en 5 mesos, a plaços, no? El potencial és extremadíssimament...
Tot això d'una manera molt més àgil que no pas ara, que t'has d'embolicar...
No, és que ara la banca tradicional aquestes coses no les permet.
No, has de fer-ho a través de segons.
Exacte.
D'acord. Perfecte. I això que deies de la nòmina, que també, quan m'ho vas explicar, em va semblar molt xulo. Per exemple, no, d'aquesta necessitat de cobrar tota la nòmina de cop, desapareixeria i podries dir, escolta, pagueu-me cada setmana, o pagueu-me cada 4 dies, o pagueu-me cada 15 dies, o no?
Podria haver-hi una empresa amb 1.000 treballadors que cada un dels 1.000 tingués un fraccionament diferent en funció del que li interessés a cada persona i cada empleat. I fins i tot que es anés modificant les cadències d'entrega de nòmines de tots aquests 1.000 empleats, perquè ara, per la meva situació, doncs, m'interessa que m'adelantis una mica més de diners perquè me'n vaig haver de vacances, o ara doncs, no m'entreguis res perquè tinc caixa suficient i guarda'ls tu a l'empresa per el que sigui.
Perquè això ara no es pot fer perquè és complicadíssim a nivell de gestió, no?
No, és que la tecnologia del sector financer no està preparada.
Molt bé. Per acabar, fa uns mesos que ho esteu provant, eh? Ara mateix en quin punt ens trobem? Això t'ho pregunto sempre.
Està molt bé que m'ho preguntis sempre, perquè va evolucionant. Clar. I anem tenint reunions constantment de treball amb el Banc d'Espanya. Ara estem a punt de signar el que s'anomena el protocol, en el que es defineix tot un marc i un seguit de proves, i un cop signem el protocol que defineix les proves, les executarem. Passarem aquestes proves, que es faran amb 50 persones, es trauran uns resultats i unes conclusions, i el Banc d'Espanya emetrà un informe que esperem que sigui favorable, i aquest informe definirà ja exactament l'estructura i l'aterratge, no, del producte al mercat i per la societat, que segur que ens proposaran moltes limitacions i estarem encantats d'acceptar-les, perquè és un tema que té la seva complexitat i els seus riscos.
Doncs com en el seu moment algú començava a parlar de targetes de crèdit que podies pagar sense portar els diners a sobre, la gent deia, això és estrany, això no, que complicat, això no m'ho crec, això em complica molt la vida. Ara, nosaltres aquí estem parlant avui de l'euro digital, que ens sembla una cosa també de molt al molt llarg termini, i està a la cantonada, literalment. Sí. I al Revolució ens agrada parlar de les coses que estan aquí a la cantonada, pràcticament a tocar. I que estan ara i que no ens adonem del tot. Àlex, moltíssimes gràcies.
Ei, a vosaltres. Bona nit.
Acabem el programa i ho fem amb un proverbi japonès dedicat a la gent que rumia molt, la que rumia massa, per ser més exactes. Si penses en alguna cosa, pren una decisió. I si ja ho has decidit, deixa de pensar-hi. Aquesta me l'aplicaré a mi, eh? Gràcies, equip. Gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Les energies renovables no poden deixar ningú enrere. Volem projectes que escoltin, dialoguin i resolguin els conflictes entre les energètiques i les comunitats rurals. T'ho expliquem a renovemoslesrenovables.com.
in the dark.